Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Acció Climàtica donarà llum verda a la proposta d'1+1 per la variant d'Olot. El departament ha de donar el vistiplau ambiental al projecte de territori amb la declaració d'impacte. Una declaració d'impacte que s'espera que estigui enllestida al mes de juny. Segons ha explicat la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades, a Ràdio Olot, tot el recorregut, inclós el túnel de la Pinya, seria 1+1 i no es preveu que hi hagi problemes a l'hora de fer el tràmit ambiental.
Els tècnics ens diuen que el dibuix, el traçat final d'aquesta variant, doncs, s'assembla moltíssim a aquelles propostes, doncs, que va fer el Parc Natural de la Zona Volcànica, i ara mateix no preveiem que hi hagi massa problemes amb la declaració d'impacte ambiental i pensem que serà, doncs, una variant que tirarà endavant i que segurament, sempre cal, després de la declaració, fer alguns retocs o prendre alguns acords a nivell, doncs, del Departament de Territori i nosaltres des del Departament d'Acció Climàtica, però donat que el projecte ara sí que s'assembla molt, doncs, en aquelles al·legacions que es van presentar i en les que va fer el propi Parc Natural, doncs no hi haurà cap impediment que no permeti, doncs, fer avançar ja aquest projecte cap a, doncs, l'execució final.
Amb les intencions del Departament d'Acció Climàtica, el projecte de la variant d'Olot podria arribar a tenir la declaració d'impacte ambiental i la resposta de les al·legacions aquest estiu. Això podria engegar la contractació del projecte executiu aquest mateix 2022. Estem a dimecres, el dia es diu 19 de gener del 22. El dia en què estem molt pendents de com estan les escoles, les baixes per Covid del professorat afecten de ple als centres concertats. Es troben que, a diferència de l'escola pública, no tenen una borsa ni nomenaments diaris per substituir els positius que apareixen entre professors i mestres. Alguns centres de la Garrotxa s'han hagut de buscar a la vida i veurien bé poder cridar estudiants de magisteri. És el cas, per exemple, de l'escola Pia. El seu director és en Ferran Sala, en declaracions a Ràdio Olot.
No tenim cap borsa d'interins ni de substituts. I, esclar, això és anar trucant i anar picant pedra, tenir tota la llista de correu, de currículums i correus i telèfons, i anar provant, i si tu pots, i si pots trobar la persona que no treballa, per exemple, o que li diu, jo per 7 dies no val pas la pena, o sí, i si tens sort, mira, pots substituir, si no, tenim un equip de mestres impressionant i ens ho fem com puguem.
Així estan les coses als centres educatius concertats. Pel que fa a les farmàcies, en parlarem àmpliament amb en Joan Sans, farmacèutic d'Olot. Volem saber com estan vivint aquesta situació en plena sisena onada, perquè algunes farmàcies, amb tot el tema dels tests d'antígens, estan absolutament col·lapsades. I encara dins l'àmbit de la pandèmia, la pandèmia ha impulsat la construcció de cases a les comarques gironines i aquest 2022 se'n preveuen iniciar més d'un miler, sobretot a llocs com ara la Cerdanya, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà o la Selva. El president del Col·legi d'Aparelladors de Girona, Miquel Vendrell, n'ha explicat els motius.
No hi ha dubte que aquesta pandèmia que estem travessant encara a dia d'avui ens ha fet reflexionar sobre la nostra manera de viure i la nostra manera de passar la jornada, sobretot amb la duríssima etapa de confinament en què vam descobrir que aquell pis que per nosaltres era confortable se'ns feia petit, perquè mantenir tota la família allí dins confinada durant tant de temps sense poder-nos moure ens va ser dur. I llavors la gent va tenir una primera iniciativa, que és sortir a fora, no? I aquest és el reflex fidel d'aquesta sortida en fora. Les unifamiliars entre mitgeres, que són, diguem, casetes a un cost assequible, perquè, diguem, no té molt de sol, no té molt de terreny que repercuteixi.
Més qüestions de l'actualitat. Marxem ara cap a Argelaguer. Avui també us explicarem que els veïns d'aquest municipi podran fer servir el mòbil per obrir els contenidors de reciclatge. És el pas endavant que preveu fer l'Ajuntament després de 4 anys de la instal·lació del sistema de contenidors intel·ligents. Fins ara s'obrien amb una targeta personalitzada, però aviat també es podrà fer servir una aplicació mòbil. A través d'ella també s'oferia informació i estadístiques personals del reciclatge que fa cadascú.
Ara el que farem és millorar el tema de les targetes. Tindrem un sistema també d'obertura amb el telèfon mòbil, que el presentarem durant aquest mes o a principis de l'altre, de seguida que puguem, perquè la pandèmia no ens està ajudant amb això. És una aplicació que et dirà, doncs, quan estàs prop de l'àrea, detectarà l'àrea, podràs obrir el contenidor que tu vulguis i a la llarga irà oferint informació dels quilos que tu vas deixant, uh-huh. Informació de tot el que tu vas fent. No? Normalment el porta tothom, amb la targeta hi ha algun problema que algú se la descuida. el mòbil quasi tothom el porta a sobre.
Són paraules de l'alcalde d'Argelaguer aquí a Ràdio Olot. Aquí sentirem l'informatiu que ara mateix comença. En cultura, el Teatre Principal d'Olot acull la performance Cos Gojós s'eleva lleuger. Es tracta d'una proposta de Vicente Arlandis i el taller Placer, que es podrà veure aquest dijous en format lab.
Lo que fem és elevar coses, o sigui, treballem amb molts objectes, amb coses que s'eleven, que nosaltres es pentem cap amunt. Quan diem-ne que el que fem és una lluita contra la gravetat, és perquè pensem que la gravetat no només és una força física, que també, i que d'una manera es penta les coses cap avall, sinó que també la gravetat té que veure amb com veiem les coses, com sentim les coses, en els discursos que n'hi ha ara mateixos.
Aquesta és la segona vegada que l'artista valencià actua a la capital de la Garrotxa, ja ho sentíem. La proposta compta amb una instal·lació visual i vol representar la gravetat a través de l'aire, el gas i també el plàstic. I com tenim els esports? Doncs bé, el Club Futbol Sant Roc es retira de tercera catalana. L'equip olotí deixa la competició per falta de jugadors degut a la pandèmia. Feia jornades que el conjunt groc i negre havia de convocar juvenils per completar un 11 inicial. Ara el club s'enfronta a dues temporades sense poder optar a pujar a tercera. Haurà de jugar 3 anys com a mínim a quarta catalana. El president del Club Futbol Sant Roc és Antoni Bosch.
Al llarg de tota la temporada hem anat perdent jugadors, hem perdut algun jugador que bueno, sempre s'han perd algun... Hem perdut algun altre que ha marxat fora d'Olot a viure, vull dir, la situació és complicada a tot arreu, tothom, doncs mira, nosaltres és un equip amateur i tothom es guanya la vida allà on pot, no?
I el tenis taula Olot mira cap amunt. L'equip olotí ja s'ha assegurat una plaça per la fase intermèdia d'ascens a Superdivisió. Aquest darrer cap de setmana els olotins van superar dos conjunts de les Illes Balears, el Son Cladera i el líder, el Sant Jordi. A falta de 3 jornades per acabar la primera fase, l'equip ja ha complert el primer objectiu de la temporada.
El primer objectiu seria sempre estar en els 3 primers per aconseguir el puesto per luchar por el ascenso. Hemos logrado temprano y eso es bueno porque estamos cómodos, estamos tranquilos. Así podemos conseguir continuar con los buenos resultados y eso es lo importante. Y bueno, aparte de contento, estamos muy confiados y bueno, con ganas de trabajar más y mejor cada día para intentar llegar a final de temporada a los playoffs para la fase de ascenso a lo más altísimo nivel y intentar terminar esta primera fase de la Liga pues no, sin perder ningún partido más, si así es posible.
Són paraules del jugador del tenis taula Olot, Diogo Pinho, en declaracions aquí al tercer temps de Ràdio Olot, que ja sabeu que podeu recuperar a través de les nostres plataformes digitals i el podcast de radioolot.cat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim l'àrea de servei. I el primer que fem és connectar amb la policia municipal d'Olot per veure quines novetats hi ha en el trànsit. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. De carrers tallats tindrem el passeig d'en Blai davant del número 6, tallat durant tot el dia per uns arranjaments a la teulada. El carrer Concepció Carreres de manera puntual des de les 7 del matí a les 6 de la tarda. De discos de prohibit estacionar en tindrem el carrer Valls Nous número 8 de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda per pintar façanes. La façana a l'Avinguda Navarra de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda per poda d'arbres. El carrer Sant Cristòfol davant del número 4244 de les 7 del matí fins a les 8 del vespre. A l'Avinguda Santa Coloma davant del número 3335 de les 8 del matí fins a les 12 del migdia. I el carrer Castellà-Lloberes davant del número 2 de les 2 del migdia fins a les 4 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per recordar-los tinguin cura de tancar el seu vehicle quan l'hagin de deixar parat o estacionat. encara que només sigui per un moment. Sempre pot haver-hi algú pendent i aprofitar el moment per accedir a l'interior del seu vehicle i donar-li un disgust. Tampoc se'n refiïn de les persones que els distreuen en qualsevol pregunta, perquè ens hem trobat amb persones que li han sostret el bolso de dins el vehicle mentre una persona distreu el conductor o conductora i una altra aprofita per agafar el bolso per la finestra del copilot. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia i vigilin les seves pertinences.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Temperatures baixes un dia més, continua aquest anticicló, estem sota els efectes d'aquests dies de sol, sense pràcticament cap núvol, però les matinades realment es deixen temperatures molt gèlides. Ara mateix tenim 4 graus al centre de la ciutat d'Olot, hi ha 6 graus negatius a la Vall d'en Bas i 3 graus sota zero a zones com, per exemple, Sant Pau de Segúries. Cap a la Costa Brava es desperten amb valors d'entre 0 i 2 graus positius. Realment avui torna a ser una matinada, Dani, molt freda.
Ens toca anunciar pocs canvis, potser un de petit de cara dijous, però bé, aquest dimecres, marcat pel sol, novament, poques boires, poca humitat, el fred que estem tenint aquests dies més aviat afavoreix les glaçades negres, tot i que hi ha una mica de blancor, una mica de gebre pràcticament cada jornada, i això es repetirà, però no és una situació de molta humitat ni molta boira baixa. Tot això amb sol, pràcticament ni un núvol, seguirem en aquest estat del cel, i ahir vam arribar a una mínima de 6 sota 0, màxima 13, tant a Vic com a Olot. Doncs avui més o menys repetirem. És possible que la temperatura doncs pugui baixar un grau o dos de dia. De dia encara podria recular una mica més la temperatura. Tramuntana moderada al nord de l'Empordà, a l'Empordà, Cap de Creus, i a la resta aquest vent encalmat que afavoreix aquest, amb el sol, amb aquest cel serè, unes nits fredes, evidentment, i de dia un ambient agradable, amb aquests valors de 10 a 15 graus aproximadament. Bé, petit canvi aquest dijous, es reactiva el vent del nord, passa una cua de front del nord, ho notarem ben poc, pràcticament ni un núvol, però la tramuntana es reforçarà, especialment entre la tarda i la nit de dijous, o matinada, matí de divendres. Es podrien superar els 90 a 100 km per hora. A l'entrar aquest vent, és possible que la temperatura de nit no sigui tan baixa a la Costa Brava i a l'Empordà. Però la resta, notarem una nova davallada de cara a divendres i dissabte que començarà per muntanya, a cotes altes, al Pirineu. Notarem primer aquesta refrescada amb el vent del nord i en dies posteriors, al cap de setmana, torna a haver-hi molt aire fred durant les nits, tornen les glaçades o fins i tot una mica més intenses.
Peixos Isma, dum durum durum, peixos Isma, dum durum durum, peixos Isma, dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marisc per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum durum durum, qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria. Tal i com us dèiem, Acció Climàtica donarà llum verda a la proposta d'1+1 per la variant d'Olot. Us ho avança Ràdio Olot. El departament ha de donar el vistiplau ambiental al projecte de territori amb la declaració d'impacte que s'espera que estigui enllestida el mes de juny. Segons ha explicat la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades, a Ràdio Olot, tot el recorregut, inclòs el túnel de la Pinya, seria d'1+1 i no es preveu que hi hagi problemes a l'hora de fer el tràmit ambiental. Hi ha parlat en Pau Masó.
El projecte definitiu de territori per a la variant d'Olot va arribar arribar a la taula d'acció climàtica a finals del passat mes de desembre, fa poques setmanes. Ara, el departament de Teresa Jordà ha d'analitzar mediambientalment la proposta d'Homesú per donar-li el vistiplau. Aquesta anàlisi es farà des de l'Oficina dels Serveis Territorials de Girona i no s'esperen entrebancs. Així ho ha confirmat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d'Acció Climàtica, l'olotina Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Lot.
Els tècnics ens diuen que el dibuix, el traçat final d'aquesta variant s'assembla moltíssim a aquelles propostes que va fer el Parc Natural de la Zona Volcànica, i ara mateix no preveiem que hi hagi massa problemes amb la declaració d'impacte ambiental i pensem que serà una variant que tirarà endavant i que segurament sempre cal, després de la declaració, fer alguns retocs o prendre alguns acords a nivell del Departament de Territori i nosaltres des del Departament d'Acció Climàtica, però donat que el projecte ara sí que s'assembla molt en aquelles al·legacions que es van presentar i en les que va fer el propi Parc Natural, no hi haurà cap impediment que no permeti fer avançar ja aquest projecte cap a l'execució final.
Segons les paraules de Bernades, el projecte de la variant d'Olot podria arribar a un punt on no ha arribat mai aquest 2022. Es calcula que l'anàlisi ambiental pot allargar-se 6 mesos i, per tant, no es presentaria fins al mes de juny. Si tot va com ha d'anar, Acció Climàtica tornaria el projecte a territori perquè a partir de l'estiu o la tardor d'aquest any ja es pogués encarregar un projecte executiu al pas final abans de les obres.
Estem molt a prop de que això es faci realitat, si més no, que passi tots aquests tràmits. Després, evidentment, ha de venir tot el procés executiu, que és aquí on fer una carretera d'aquestes dimensions té una despesa d'una colla de temps, d'una colla d'anys, però, vaja, no hi hem estat mai tan a prop, de veure aquesta variant.
Una de les característiques que destaquen en el projecte final que Territori ha entregat a Acció Climàtica és el canvi de carrils que tindria el túnel de la Pinya. Fins ara sempre s'havia parlat d'un túnel de doble carril, fins i tot en el projecte executiu d'aquest tram fet el 2014. La nova proposta que Territori va fer l'estiu passat i que ha enviat ara a Acció Climàtica contempla només un carril per banda per a aquest sector de la variant.
El projecte que ens ha arribat de la part de túnels, també és un túnel que contempla un només un. Per tant, en aquest sentit, també s'ha dimensionat en aquest espai. Llavors, evidentment, s'han de tenir les consideracions de seguretat oportunes, el túnel de servei, però en aquest sentit la circulació dins del túnel continuaria sent només un.
D'aquesta manera, tot el traçat de les variants d'Olot a les preses de Bracons a l'A26 seria d'un més un. Per Bernades, aquesta dimensió és compatible amb la preservació, diu, dels valors naturals del territori. La secretària de Medi Ambient creu que el canvi de mobilitat a la comarca és possible, però que ara mateix hi ha un problema greu a les preses i a l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Per això envia aquest missatge als sectors que reclamen no fer la variant.
Portem molt de temps que, en aquest cas, l'eix central de les preses i també, en aquest cas, l'Avinguda Sant Jordi i Zamenhof d'Olot, pateixen els efectes de tenir una variant dintre dels seus carrers, gairebé dintre de casa seva, i per tant aquí ha d'haver-hi una solució. Evidentment, tant de bo és que es pogut fer aquest canvi de modalitat, ja fa molts d'anys. Fins ara s'hi està treballant, jo en soc coneixedora que el Consell Comarcal hi està treballant, però com que això tampoc es veu factible ara mateix a curt termini, bé, com a olotina en aquest cas, com a garrotxina i també com a voluntat de preservar el nostre medi ambient, penso que a la dimensió que hem arribat ara d'un només un és una variant compatible amb preservar els valors naturals del nostre territori.
Amb les intencions del Departament d'Acció Climàtica, el projecte de la variant d'Olot podria arribar a tenir la declaració d'impacte ambiental i la resposta de les al·legacions aquest mateix estiu. Això podria engegar la contractació del projecte executiu aquest mateix 2022 per poder-lo redactar durant el 2023. En principi, no s'esperen més processos d'al·legacions.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim el capítol informatiu dedicat a la pandèmia. Les baixes per Covid del professorat afecten de ple als centres concertats. Es troben que, a diferència de l'escola pública, no tenen una borsa ni tampoc nomenaments diaris per substituir els positius que apareixen entre professors i mestres. Alguns centres de la Garrotxa s'han hagut de buscar la vida i veurien bé poder cridar estudiants de magisteri.
El Departament d'Educació nomena cada dia nous professors per cobrir les baixes per Covid que es registren als centres educatius de Catalunya que són públics. Aquesta mesura es va aplicar des del retorn de Nadal i ha estat aplaudida pels centres públics. Però què passa amb els concertats? No tenen una borsa com té el sistema públic i es troben sense substituts per aquells professors que han donat positiu i s'han d'aïllar 7 dies. És el cas, per exemple, de l'escola Pia d'Olot. El seu director és Ferran Sala en declaracions a Ràdio Olot.
No tenim cap borsa d'interins ni de substituts i, esclar, això és anar trucant i anar picant pedra, tenir tota la llista de correu, de currículums i correus i telèfons i anar provant, i si tu pots, i si pots trobar la persona que no treballa, per exemple, o que li diu, jo per 7 dies no val pas la pena, o sí, i si tens sort, mira, pots substituir, si no, tenim un equip de mestres impressionant i ens ho fem com podem.
A l'escola Pia d'Olot actualment hi ha més de 40 alumnes positius i 3 professors de baixa per Covid. En la primera setmana de curs ja han hagut de buscar substituts, però només n'han trobat un parell i no han pogut cobrir totes les baixes. En aquesta línia, algunes associacions, com la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha reclamat mesures excepcionals com contractar alumnes de magisteri i que el departament, de manera excepcional, n'assumeixi el cost. Per Sala, aquesta seria una bona opció, però cal que sigui viable.
Ho veuríem perfecte, però esclar, estem parlant també de la Blanquerna, per exemple, és un dels casos, però esclar, amb alumnes de Barcelona que puguin venir aquí per 7 dies, no ho hem ni provat nosaltres, però sí que sabem d'escoles més properes a la ciutat com tal que sí que ho han demanat. Podria ser una solució per si és viable, però estem trucant més a persones més properes a Olot perquè per 7 dies, comptant que en vinguin 3 o 4 a l'escola, que els hi surti efectible, que no sigui contraproduent.
De moment, el Departament d'Educació ha descartat finançar les substitucions a l'escola concertada. Mentrestant, els centres hauran de continuar fent mans i mànigues per solucionar les baixes de professors. A la Garrotxa hi ha 3 centres concertats, l'Escola Pia, el Cor de Maria i el Petit Plançó d'Olot. Una setmana després del retorn a les aules, a la Garrotxa hi ha més de 700 alumnes i professors positius, però cap grup confinat.
Aquests dies s'està produint molta confusió entre les famílies perquè no saben on anar i més concretament a quina farmàcia poden anar i a quina no quan troben que el seu fill ha estat en contacte amb algun positiu i s'ha de fer el corresponent test d'antígens que li recomana el seu centre escolar. De fet, sense anar més lluny, aquest cap de setmana hi ha hagut moltes famílies aquí a casa nostra també que s'han vist desbordades en aquest sentit perquè es queixaven també de que no havien rebut tota la informació correcta, també hi havia farmàcies que no podien oferir el servei tot i haver-s'hi compromès. D'això en volem parlar ara mateix amb una persona que precisament està gestionant una de les farmàcies amb més activitat d'Olot, és en Joan Sans, de la farmàcia Sans d'Olot. Què tal, Joan? Gràcies per atendre els 5 minuts més de Ràdio Olot. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora, i el teu servei, tu diràs.
Els grups de WhatsApp de famílies han estat traient fum, de fet, treuen fum des de que va començar el curs, després de les vacances de Nadal. S'han fet 120.000 testos d'antígens a Catalunya, s'han fet a les farmàcies catalanes en alumnes de primària i de secundària per almenys un cas positiu a les seves classes, a les seves aules. Joan, com ho esteu vivint tot això des de les farmàcies?
Bé, les farmàcies ho estem vivint, doncs sí, estem a la primera línia de foc i contents d'estar a la primera línia de foc poguent oferir doncs, el servei que com a sanitaris ens toca. Has parlat dels grups de WhatsApp? Sí, malauradament els grups de WhatsApp doncs, no solen ser la bona font d'informació i a mi em consta, perquè doncs, algú m'ho ha ensenyat, que sí que hi ha informacions, doncs, jo fins i tot diria alarmistes. Jo aconsellaria a les famílies doncs, que sí, que el grup de WhatsApp és una bona font d'informació, però que en tot cas la contrastessin amb opinions més consolidades.
De fet, des d'aquest segon trimestre, en cas que es detecti un positiu a l'aula, s'ofereix un test ràpid a tots els infants asimptomàtics. Joan, aquests testos són obligatoris?
Sí, certament doncs, l'administració pública ha ficat en mans de la comunitat educativa doncs, un test gratuït que li queda penjat a la seva recepta electrònica. I sí, doncs, els testos són una bona font d'informació per esbrinar positius i negatius.
La veritat és que s'ha fet d'una forma molt precipitada i doncs s'ha enviat ja de seguida, quan l'ensenyant ha tingut un positiu, doncs ha tingut oportunitat d'estendre ja a tot el grup classe doncs la possibilitat d'assignar-los el TAR aquest, que diguem, la prova TAR gratuïta. Val a dir que l'administració ha ficat aquesta mitjà i no ha sigut prou àgil a l'hora de facilitar-nos test a les farmàcies. Quan s'ha donat una mica una contradicció per un cantó, la pressió de les famílies en voler fer el TAR al seu infant, i a més d'una forma gratuïta, i per l'altra la predisposició de les farmàcies que hi és, però no la disponibilitat de test. Tinc una confiança cega en que això s'arreglarà en les properes hores, els propers dies, i ens ficarem les piles, podrem donar el servei que la societat es mereix.
De fet, els testos, el fet que es puguin fer a les farmàcies aquí, ha començat a generar alguns dubtes. No? D'entrada, només es fan a les farmàcies autoritzades en el cas d'alumnes de primària i secundària, no, Joan?
És així, sí. Els ensenyants, i aprofito aquí ara doncs, que em doncs veu, escolta, un recolzament als ensenyants, que ho estan fent molt bé, els equips directius, jo diria que estan fent una tasca que els hi va, vaja, no és la seva per la que es van formar, però ho estan fent molt bé, amb esforç per part d'ells. O sigui, des d'aquí un recolzament a tots els equips directius.
Qui pot venir a fer aquestes proves? És a dir, quins són per edats els tipus d'alumnes que poden venir a fer aquestes proves?
Només poden venir els que els tinguin prescrits, d'institut, ensenyaments, secundari i primària. Que el tinguin apuntat en la seva targeta sanitària. I prèviament ho han rebut per part de la direcció del centre, els hi ha arribat, jo entenc, per mail, algun també per contacte oral o per WhatsApp, doncs això, el comunicant els hi diu, a la classe del teu nen hi ha un positiu, tens penjat això, pots anar-la a fer a la farmàcia. I se'ls hi dona 4 dies per fer aquest test. Entenguent que aquest test és de caràcter no obligatori, sinó voluntari. Se'ls hi diu, vés, i en el cas que sigui positiu ens ho comuniques, i en el cas que sigui negatiu doncs ja també ja ho sabrem. Però no és una obligació, sinó que és un consell. Un consell que jo veig bé que es faci i que les famílies doncs tinguin la certesa de que el seu fill és negatiu i va a l'escola doncs donant aquesta negativitat. Però no hi ha cap obligació, cap ensenyant tancarà la porta a l'escola perquè un nen no hagi anat a fer el test. I, en tant en quant, amb les dificultats que hi ha hagut en els darrers dies de poder oferir aquest servei que ens hem compromès les farmàcies a fer. És a dir, tranquil·litat, pares, és la salut dels vostres fills i, vaja, és el més important que per vosaltres. Però, ostres, no se'ns està cremant el barco, no se'ns està cremant el barco.
Joan, on creus que es troba precisament el focus de la confusió? Perquè m'imagino que us heu trobat aquí a la farmàcia molts pares que venen disposats a fer aquest test i sense que tinguin l'autorització prèvia des de La Meva Salut. Què passa en aquests casos?
Sí. De plantejaments n'hi han hagut diversos, i aquest en seria un, no? De dir, és que a mi m'han dit que vingués, però després, clar, nosaltres mecànicament entrem amb la targeta sanitària i no hi ha res. Oh, però m'han dit que, clar, evidentment que nosaltres no estem per discutir, si no és per oferir el servei, però es dona aquesta casuística, doncs, de dir, escolta, t'han dit que sí, però no hi és. De dir, oh, que, bueno, no hi és. Tampoc, ostres, doncs vés i queixa't, tampoc ens toca a nosaltres transmetre aquest missatge, dir, vés a queixa't, o vés al CAP, vés al teu metge de capçalera, que te li torni a ficar. Ostres, no passa res, ja, escolta, el teu nen està bé, en el pitjor dels casos, mira, compra un test que val 2,94 i fes-li tu a casa, però no li tens penjat a la teva recepta, a la recepta del teu nen. Però jo, per sobretot, voldria dir, escolta, que no se'ns crema el barco, el Titanic no s'està enfonsant, hi ha pneumàtics per tothom, vull dir que, ostres,
tu, tranquil·litat, que ens en sortirem, ens en sortirem.
Quan una persona es fa un test a casa, imaginem que no està avisat encara per La Meva Salut i allò per la premura, a vegades per les presses, us compra un test i se'l va a casa. Aquest test oficialment no és vàlid, no, després?
Ja, nosaltres els resultats positius, i aquí està doncs, una de les coses per lo que fa ensenyament, nosaltres podem comunicar els resultats positius. Entrem a l'aplicació que ens ha facilitat Sanitat i comuniquem un positiu. Fins i tot, tampoc demanem massa res, o sigui, de dir, no et demanem ni la que ens enviïs una foto del test, et demanem nom, telèfon i un mòbil, per dir-ho així, i comuniquem els positius. L'aplicació només està pensada per comunicar els positius. El d'ensenyament, que repeteixo, és una altra aplicació i un altre tipus de testos, et permet també comunicar els negatius. En cas, si el teu nen, t'has fet un test a casa i ha donat positiu, comunic, pots trucar a la farmàcia de les que estem habilitades per fer-ho i nosaltres comunicarem a Sanitat que el teu nen és positiu. Malauradament, per aquesta via del test fet a casa, no podem comunicar negatius, però sí que el positiu.
Per tant, davant de l'escola no seria vàlid, no?, si no s'ha fet a la farmàcia aquest test, si surt negatiu?
Ja, el que deia abans, és a dir, escolta, cap mestre, cap professor d'institut, cap equip de directiu té que tancar la porta a un nen que no s'ha fet el test. Té que recomanar que el nen es faci el test, però no li podrà tancar la porta. Perquè, doncs, és així, la instrucció, el protocol és aquest. Els positius, evidentment, que per prescripció es tenen que quedar a casa. I si algun pare no ha tingut la disponibilitat de poder-ho tenir una farmàcia a prop que se li hagi pogut fer el test gratuït penjat a la recepta electrònica i ho ha fet per la via de mira, jo tinc test a casa, els he comprat, faig el test i ha donat positiu, jo que li recomanaria, evidentment, doncs és trucar a l'institut, de dir, mira, el meu nen ha donat positiu. No t'arribarà per ensenyament, però ja t'ho dic jo que t'ha donat positiu. I pot trucar-nos, repeteixo, de les farmàcies habilitades, que nosaltres també comunicarem el positiu a Sanitat. De manera que quedarà registrat que hi ha un positiu més i que és un nen que es diu tal i qual.
Avui ens acompanya els 5 minuts més en Joan Sans, de la farmàcia Sants d'Olot, una de les farmàcies de la ciutat que està precisament adherida a aquesta opció de poder-s'hi anar a fer les proves un cop l'escola ho ha comunicat als pares. Joan, heu tingut falta de material, falta de testos durant aquests últims dies?
Sí, la veritat és que sí. El que he començat dient, de dir que estàvem preparats per una mica de ventada i hi ha caigut un temporal fort, de dir una tramuntana d'aquelles que sí que s'han portat totes les previsions nostres i de la pròpia administració. Seguim en el mig del temporal, però jo diria que doncs, de la pròpia administració ja està prenent les mesures adequades per tornar a equipar-nos de material suficient com per desenvolupar aquesta tasca de poder fer els tests. Nosaltres confiem que en les properes hores doncs, reprendrem la nostra tasca de fer test a la comunitat educativa. No puc dir-ho amb certesa, però vaja, una confiança que l'administració doncs, és molt conscient de que ens ha deixat, no sé si fer servir quina expressió fer servir, però diríem ens ha deixat una mica amb el cul a l'aire i està prenent mesures doncs, per subsanar aquesta manca de test. I repeteixo el que he dit, que en les pròximes hores confio que això serà així.
Joan, com és que algunes farmàcies s'hi han fet i altres no? Suposo que ara ens explicaràs una mica els motius, però per les persones que no són del RAM potser s'ho poden preguntar, no?, en aquest moment, de dir com és que no totes les farmàcies ho fan?
Ja, els farmacèutics som sanitaris i jo diria que tots ens hi sentim, diguéssim, és una professió doncs, que té aquesta vertent i és una tasca que l'assumim doncs, fins i tot amb orgull i jo diria que això és extensiu a tots els companys. Malauradament, no totes les farmàcies doncs, tenen l'espai suficient, tenen les seves circumstàncies i apuntar-se o no a aquest programa de suport a l'administració era una
una tasca que l'administració ens l'ha considerat voluntària, en vies de fer un petit curset, tancat. Jo diria que els companys que no s'hi han apuntat, tot i tenir la intenció i el caràcter d'aquest sanitari, jo diria doncs, que per qüestions personals i inclús físiques de l'espai, mira, nosaltres, doncs, mira, per sort tenim una farmàcia gran i podem oferir aquest servei. Els companys doncs, que ens segueixen donant recolzament, però físicament hi ha algunes farmàcies que no estan apuntades en aquest programa.
A banda de les proves escolars que esteu fent aquests dies, acut molta gent a vosaltres per fer-se PCRs o per fer-se tests d'antígens?
Sí, jo diria que mira, tornaré a penjar amb el barret o la gorra de sanitari. Jo diria que sí, que hem recuperat aquesta... Les farmàcies, els CAPs s'han vist molt saturats i les farmàcies en aquesta tasca assistencial estem donant i amb molt d'orgull doncs, estem donant suport fent aquestes tasques doncs, de consell, de prevenció i de suport als equips sanitaris. Sí.
I una mica com ve la gent que esteu detectant de la població? La gent està com resignada o una mica quines sensacions trobeu? Perquè també una mica el farmacèutic és una mica el receptor no, també de l'estat d'ànim del carrer.
Sí, jo diria que sí, és cert. El que dius és molt cert. Hi ha crispació, detectem doncs, una mica d'enfado cap a l'administració, perquè l'administració també ha estat donant ordres contradictòries, missatges una mica confusos, i fins i tot, no sé, ens truca algú i diu, escolta, m'han dit que me tramitaries la baixa, diguem, perdona, no sé qui t'ho diu, oh, ho han dit, no sé qui ho ha dit, tal. Sí, o sigui, no s'han transmès missatges clars i fins i tot jo diria doncs, que el que un dia es diu una cosa, l'altre dia es corregeix, es modifica, etc etc. Jo ara dic que costa'ns tu, que estem al mig de la tormenta, hi ha uns capitans que porten el barco, malauradament jo discrepo del rumb que estan portant la nau, però ostres, ja els criticarem després ara de dir, escolta, ens toca transmetre confiança amb els equips que porten el barco, repeteixo, malgrat tenir una opinió crítica i malgrat doncs, que sí que la població doncs, està una mica crispada, jo diria enfadada, però ostres, no ho sé, jo voldria ara doncs, dirigir-me als teus oients, dir, no, escolta, hosti, treu el renec i fiqui un somriure, perquè amb el renec no irem enlloc.
Joan, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar, tot s'anirà subsanant. El que comentàvem al principi, els grups segurament de WhatsApp tampoc hi ajuden massa, no? De vegades potser ens refiem de fonts que no són massa oficials i això sobretot entre els pares i mares genera certa preocupació i certa angoixa. Suposo que moltes vegades els pares arriben aquí a la farmàcia una mica escalfats pel que s'ha anat dient, no?, a través d'aquests grups.
Segur. Vaja, ho has dit tu molt bé, no els grups de WhatsApp, doncs, escolta, si el meu fill, l'altre li han fet... O sigui, de dir, no és una bona font d'informació, en tot cas, doncs és una font de comunicació, però no té que ser... La veritat no està en els grups de WhatsApp, la veritat està en altres fonts, valent? I vaja, repeteixo, doncs coincideixo amb tu perfectament amb el que deies i plenament amb el que deies aquest missatge de dir, escolta, tranquil·litat, de moment pot donar la sensació que estem perdent el partit, no ho sé, estem 30-0, no? Però de dir, hòstia, hi ha una segona part i remuntarem segur, perquè com a societat tenim que ser capaços, només faltaria de superar aquest gran entrebanc que ens hem trobat.
Joan, ja per anar tancant, ara sí, recordem una vegada més, quin és el protocol a seguir per part d'aquells pares i mares que de cop i volta es trobin que en la seva classe hi ha un positiu a l'aula. Expliquem una vegada més perquè quedi ben clar què és el que han de fer i quines premisses s'han de complir.
El missatge és clar. O sigui, des d'ensenyament se'ls fa arribar la notificació. Paral·lelament, aquesta notificació encadena d'una forma mitja automàtica que en la seva recepta electrònica, sigui en format paper o sigui només amb la targeta sanitària, els hi queda penjat repeteixo, d'una forma semiautomàtica, una prescripció, que la prescripció, en aquest cas, no és una piretal, sinó la prescripció és de dir, tens un test d'antígens i tens 4 dies per anar a la farmàcia que t'estigui adherida al programa per anar-te a fer aquest test. Entengues, pare, que aquesta opció que se't dona i se't facilita d'una forma gratuïta és, no és una obligació, és un consell. I jo, com a farmacèutic, dic, mira de seguir aquest consell. I, per la nostra part, procurarem fer mans i mànigues perquè tinguem els mitjans per donar-te a terme, fet aquesta dispensació i fet aquest servei. Dit això, si és un negatiu, que afortunadament doncs, el gran percentatge és negatiu, doncs es comunica a l'escola, i igual que els positius. Els positius, amb una incidència superior, que també es comunica a Sanitat, doncs que el nen té que quedar restringit a casa, per dir-ho així. És així de senzill.
Joan Sans, de la farmàcia Sants d'Olot, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Olot i estarem en contacte davant de possibles novetats que hi puguin haver.
Un plaer, una abraçada.
I encara lligat amb la pandèmia, hem sabut avui que la pandèmia ha impulsat la construcció de cases a les comarques gironines i aquest 2022 se'n preveuen iniciar més d'un miler, sobretot a llocs com ara la Cerdanya, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà o la Selva. El president del Col·legi d'Aparelladors de Girona, Miquel Vendrell, ho atribueix directament a la Covid-19.
No hi ha dubte que aquesta pandèmia que estem atrevessant encara a dia d'avui ens ha fet reflexionar sobre la nostra manera de viure i la nostra manera de passar la jornada, sobretot amb la duríssima etapa de confinament en què vam descobrir que aquell pis que per nosaltres era confortable se'ns feia petit, perquè mantenir tota la família allí dins confinada durant tant de temps sense poder-nos moure ens va ser dur. I llavors la gent va tenir una primera iniciativa, que és sortir a fora, no? I aquest és el reflex fidel d'aquesta sortida en fora. Les unifamiliars entre mitgeres, que són, diguem, casetes a un cost assequible, perquè, diguem, no té molt de sol, no té molt de terreny que repercuteixi.
En paral·lel, després de la sotregada, el sector remunta. L'any passat, a les comarques gironines, es van acabar un 18% més d'habitatges nous, comptant cases i pisos. I no tan sols això, sinó que la xifra d'habitatges contractats, és a dir, els que ja tenen obra prevista, va arribar a doblar-se, passant dels 882 als 1.810.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Els veïns d'Argelaguer podran fer servir el mòbil per obrir els contenidors de reciclatge. És el pas endavant que preveu fer l'Ajuntament després de 4 anys de la instal·lació del sistema de contenidors intel·ligents. Fins ara s'obrien amb una targeta personalitzada, però aviat també es podrà fer servir una aplicació mòbil. A través d'aquesta també s'oferiria informació i estadístiques personals del reciclatge que fa cadascú. Ens ho explica en Roger Isern.
El 2017, Argelaguer es convertia en un dels pobles pioners en la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus. Des de llavors, els contenidors del poble només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada veí. Ara, però, es vol fer un pas més i, a part de la targeta, també es vol que els contenidors es puguin obrir amb el telèfon mòbil. L'alcalde del poble, Artur Ginesta, ho explica a Ràdio Olot.
Ara el que farem és millorar el tema de les targetes. Tindrem un sistema també d'obertura amb el telèfon mòbil, que el presentarem durant aquest mes o principis de l'altre, de seguida que puguem, perquè la pandèmia no ens està ajudant amb això. És una aplicació que et dirà, doncs, quan estàs prop de l'àrea, detectarà l'àrea, podràs obrir el contenidor que tu vulguis i a la llarga irà oferint informació dels quilos que tu vas deixant, uh-huh. Informació de tot el que tu vas fent. No? Normalment el porta tothom, amb la targeta hi ha algun problema que algú se la descuida. El mòbil quasi tothom el porta a sobre.
La nova aplicació entrarà en funcionament aviat i conviurà també amb l'ús de les targetes que han fet servir fins ara. El poble ja fa 4 anys que té aquest sistema de recollida de residus i ha vist com la taxa de reciclatge ha superat el 80%.
Superem amb escreix el que estem obligats a fer, com no podia ser d'una altra manera, perquè no ens podem limitar a fer el que és obligatori, sinó que hem d'anar més perquè estem parlant de medi ambient. Hem d'anar, hauria de ser del 100%. Això és impossible perquè la perfecció no existeix, però hem d'anar millorant.
Gràcies al nou sistema de recollida de residus, Argelaguer ha aconseguit situar la taxa de reciclatge al 82%. És el segon municipi de la Garrotxa que més recicla per darrere Besalú, qui també fa 3 anys que va instaurar el porta a porta i ha obtingut una taxa de reciclatge del 85%. Aquest 2022 el sistema instaurat a Argelaguer ha d'acabar arribant a tota la comarca. Els municipis perifèrics han estat els primers a treure al carrer els contenidors intel·ligents, però al llarg d'aquest any el nou sistema ha d'arribar a tota la comarca menys Olot, que ho té previst instaurar a partir del 2023.
Traiem el cap a les comarques de Girona. La Diputació ha aprovat per unanimitat una moció de la CUP de rebuig al projecte d'instal·lació d'una pedrera a Osor, a la comarca de la Selva. El document alerta de les greus conseqüències que tindria a nivell ambiental, paisatgístic i econòmic i insta el govern a aplicar el principi de precaució. La diputada cupaire és la Marta Guillaumes.
La instal·lació d'aquesta pedrera no és inocua, té efectes i són molts els efectes que pot produir aquesta instal·lació. Tant des del punt de vista de la biodiversitat a les guilleries, provocant el desplaçament de moltes espècies, també afectació directa al paisatge, i de fet les mines d'Osor de fa 40 anys ja en van provocar molt d'alteració al paisatge, i també evidentment l'alteració a la vida quotidiana de la gent amb el pas continu de camions per la carretera d'Anglès.
També proposen engegar una campanya de sensibilització en defensa del territori, i el projecte ha generat una forta oposició al municipi, no només en forma de plataforma veïnal sota el lema No a la pedrera, sinó també per part de l'Ajuntament i el propi Consell Comarcal. Al Ripollès, el ple de l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat una moció per instar els governs de l'Estat i la Generalitat que efectuïn en l'àmbit de les seves competències totes les accions necessàries que permetin esbrinar la veritat de la presumpta vinculació entre el CNI i els membres de la cèl·lula terrorista dels atemptats de Barcelona. La moció ve motivada per les declaracions de l'excomissari Villarejo en seu judicial, en què va assegurar que el CNI volia donar un petit ensurt a Catalunya amb l'imam de Ripoll. Unió de Pagesos acusa el govern de no actuar per resoldre els danys causats pels senglars al sector de les comarques gironines. En un comunicat, el sindicat denuncia la manca de resposta del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural als problemes provocats per la sobrepoblació de senglars arreu de la demarcació. El sindicat agrari assegura que la política de la Generalitat fins ara només s'ha basat en demanar paciència a la pagesia afectada. La policia local de Platja d'Aro ha atrapat dos homes que aconseguien medicaments amb receptes falsificades. A més, cada cop que anaven a una farmàcia aprofitaven per endur-se'n diferents productes quan els dependents estaven distrets o havien anat a la rebotiga. Els agents els van aturar aquest dissabte durant un control de trànsit i van desconfiar quan un d'ells els va ensenyar un passaport fals. Els policies van decidir escorcollar el cotxe i a l'interior hi van trobar 47 caixes de medicaments, totes obtingudes de forma fraudulenta, i 37 productes de parafarmàcia. A Vic continua la polèmica per la instal·lació d'una carpa de Ciutadans. El portaveu del partit, Nacho Martín Blanco, ha denunciat que l'Ajuntament de la capital d'Osona els ha prohibit instal·lar aquesta carpa informativa. Es dona el cas que el PP i la plataforma Escuela de Todos també han fet la mateixa denúncia.
L'alcaldessa i, en definitiva, l'Ajuntament de Vic denega també la possibilitat que nosaltres, com a partit polític i, per tant, com a representants d'una sensibilitat dintre de la ciutadania de Catalunya, dintre de l'espai polític català, se'ns denega també la possibilitat de fer una carpa a la localitat de Vic. Òbviament, això demostra el caràcter totalitari i antidemocràtic de les decisions que es prenen des de corporacions locals.
De la seva banda, l'alcaldessa de Vic ha confirmat que se'ls hi ha prohibit perquè sempre diu que sigui possible no els ajudaran ni els facilitaran anar contra la llengua catalana i molt menys contra la llengua catalana a l'escola. I encara un últim apunt. La Fundació Alive impulsa un projecte per estudiar el Parc Marí de Gram de la Badia de Roses i les seves possibilitats com a recurs per mitigar el canvi climàtic. En concret, la beca té com a objectiu estudiar l'ecologia de la zona i la seva capacitat d'emmagatzematge del que es coneix com a carboni blau. I és que els prats marins capten grans quantitats de diòxid de carboni, però moltes d'aquestes praderies s'estan perdent. La de la Badia de Roses té una superfície d'unes 800 hectàrees, des de Roses fins a l'Escala, i una amplada d'entre 400 i 1.300 metres, a entre 8 i 19 metres de fondària. Una extensió que, segons els experts, és difícil de trobar a escala mundial. És l'actualitat a aquesta hora a les comarques de Girona i Osona. Anem de seguida al teatre.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
El Teatre Principal d'Olot acull la performance Cos Segujós s'eleva lleuger. Es tracta d'una proposta de Vicente Arlandis i el taller Placer que es podrà veure aquest dijous en format lab. La proposta compta amb una instal·lació visual i vol representar la gravetat a través de l'aire, el gas i el plàstic. És la segona vegada que l'artista valencià actua a la capital de la Garrotxa, Roger.
Una performance que desafia la gravetat. Aquest és el resum de l'obra que presenta el valencià Vicente Arlandis juntament amb el taller Placer aquest dijous a Olot. Es tracta d'un nou projecte basat en una instal·lació visual que engloba diferents conceptes que desafien en la gravetat, com l'aire, el gas o el plàstic. A través d'objectes, el públic podrà gaudir d'un espectacle que vol comprendre el perquè de les coses que ens envolten i el que ens crea plaer. En parla el mateix creador, Vicente Arlandis.
Lo que fem és elevar coses, o sigui, treballem amb molts objectes, amb coses que s'eleven, que nosaltres es pentem cap amunt. Quan diguem-ne que lo que fem és una lluita contra la gravetat, és perquè pensem que la gravetat no només és una força física, que també, i que d'una manera es penta les coses cap avall, sinó que també la gravetat té que veure amb com veiem les coses, com sentim les coses, en els discursos que n'hi ha ara mateixos.
Taller Placer també està format per Miguel Ángel Martínez, Paula Miralles, Violeta Ros i Aina Vidal, un grup de 5 actors que no és la primera vegada que actuen a la nostra comarca. Arlandis explica que el públic és molt important a les seves representacions i que se senten molt còmodes quan actuen a Catalunya.
Aquest espectacle és que d'alguna manera els objectes quasi que es tenen damunt, perquè el que anem a fer al principal és posar el públic molt a prop de d'on estan les coses que estan passant. Aleshores, l'escenografia quasi que pujarà damunt del públic, això per una banda, i després a nosaltres sempre ens agrada pensar molt que el públic el que fa en els nostres espectacles és fer-los, és acabar-los, perquè Cos Gojós s'eleva lleuger és un espectacle que està per acabar i el paper del públic és acabar-lo.
Cos Gojós s'eleva lleuger es podrà veure aquest dijous a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Les entrades costen 10 euros i es poden aconseguir a través de la pàgina web d'Olot Cultura.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
En esports, avui és notícia que el Club Futbol Sant Roc es retira de Tercera Catalana. L'equip olotí deixa la competició per falta de jugadors degut a la pandèmia. Feia jornades que el conjunt groc i negre havia de convocar juvenils per completar un 11 inicial. Ara el club s'enfronta a dues temporades sense poder optar a pujar a tercera. Haurà de jugar 3 anys, com a mínim, a quarta catalana.
L'Esport Garrotxí perd un equip aquesta temporada. És el club de futbol Sant Roc d'Olot, equip que competia a la tercera catalana de futbol en el grup 19 i que per diferents motius s'ha vist obligat a retirar-se. Un d'ells és que a hores d'ara només compta amb 6 jugadors disponibles. Són els únics que s'han quedat, a diferència de jugadors que per feina o per respecte al coronavirus han decidit no continuar l'equip. El president del Club Futbol Sant Roc és Toni Bosch.
Al llarg de tota la temporada hem anat perdent jugadors, hem perdut algun jugador que sempre se'n perd algun, hem perdut algun altre que ha marxat fora d'Olot a viure, vull dir, la situació és complicada a tot arreu, tothom, doncs mira, nosaltres és un equip amateur i tothom es guanya la vida allò on te pot, no?
Les últimes setmanes ja eren crítiques i l'entitat olotina es veia obligada a suspendre partits al seu equip juvenil perquè aquests jugadors havien de cobrir les baixes del primer equip de tercera catalana. Per mantenir l'estructura del futbol base, el Sant Roc ha hagut de prendre una decisió, perquè si no, segons Bosch...
Que la cosa no tirava enlloc, vull dir, que haguéssim fet malbé l'equip de juvenil que tenim, que tenim un equip maco, que haguéssim fet malbé tot i al final ens vam reunir i va ser una decisió bueno, aquestes decisions sempre són difícils i complicades, però al final hem pensat que era la millor opció que teníem. Vull dir, ens han quedat sense jugadors, doncs, nois, retirats aquest any i en comencem a treballar per l'any que ve i endavant, tu.
La temporada vinent l'equip haurà de competir a quarta catalana i durant dos anys no podrà pujar a tercera. Malgrat això, Bosch remarca que es té la intenció de formar un nou equip, començant amb els 6 jugadors que seguien actualment.
Nosaltres els vam comunicar a la vegada que comptàvem amb tots ells per l'any que ve, que aquest any podíem fer, o sigui, nosaltres retirar l'equip, ells queden lliures totalment, poden anar a qualsevol equip, poden anar fins i tot un equip del mateix grup, encara que haguin jugat amb nosaltres fins ara, que ells poden, són lliures d'anar, fins i tot n'hi ha algun que ja té contactes amb algun altre equip, que anirà a acabar la temporada, fins i tot ens interessa, perquè no es quedin parats aquests 6 mesos, i comptem amb tots, i ells compten tornar segur l'any que ve.
El Club de Futbol Sant Roc es queda sense primer equip aquesta temporada, però compta amb 5 conjunts de futbol base en les categories juvenil, cadet, infantil, alevi i benjamí, que continuaran competint.
I per la seva banda, el tenis taula Olot mira cap amunt. L'equip olotí ja s'ha assegurat una plaça per la fase intermèdia d'ascens a Superdivisió. Aquest últim cap de setmana, els olotins van superar dos conjunts de les Illes Balears, el Son Cladera i el líder, el Sant Jordi. A falta de 3 jornades per acabar la primera fase, l'equip ja ha complert el primer objectiu de la temporada.
Ja fa anys que el club tenis taula Olot treballa bé i competeix a les màximes categories del seu esport. El seu primer equip és de divisió d'honor, però vol aspirar a més. Aquest cap de setmana passat, el conjunt olotí es va assegurar disputar la fase intermèdia d'ascens a la Superdivisió. Va guanyar els dos partits que va disputar a Illes Balears, 2-4 davant el Son Cladera i 3-4 davant el Sant Jordi, líder fins l'anterior jornada. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, el jugador del tenis taula Olot, Diego Piño, explica que en volen més.
El primer objetivo sería siempre estar en los 3 primeros para conseguir el puesto para luchar por el ascenso. Hemos logrado temprano y eso es bueno porque estamos cómodos, estamos tranquilos. Así podemos conseguir continuar con los buenos resultados y eso es lo importante. Y bueno, aparte de contento, estamos muy confiados y bueno, con ganas de trabajar más y mejor cada día para intentar llegar a final de temporada a los playoffs para la fase de ascenso a lo más altísimo nivel y intentar terminar esta primera fase de la Liga pues no sin perder ningún partido más, si así es posible.
Ara el Club Tenis Taula Olot disputarà 3 jornades de tràmit abans d'afrontar la fase intermèdia d'ascens. El proper partit serà d'aquí 2 setmanes a Mataró, el diumenge dia 29 a les 5 de la tarda.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.